els petits plaers de cada dia.
Neus, avui cap on ens portes els petits plaers?
Mira, avui tinc diverses coses sobre la taula. D'entrada, us vull parlar d'una cervesa que, mira, la falta de monjos afecta a diverses qüestions, evidentment, monàstiques, les primeres. Però potser no hi havíem caigut tant, perquè aquí no és tan habitual. La falta de monjos ha fet desaparèixer una cervesa trapenca a Bèlgica.
Una cervesa trapenca.
Què és una cervesa trapenca? Comencem pel principi. Sí. Es va crear l'any 1998 l'Associació Internacional Trapenca, a l'abadia de Chimay. Què estableix? Doncs aquest tipus, per poder homologar una cervesa com a trapenca, has de tenir uns requisits. Cal produir-la a l'entorn immediat d'una abadia, sota supervisió de monjos o monges. I els beneficis s'han de destinar a les necessitats de la comunitat monàstica, a la solidaritat dins de l'ordre trapenca o al desenvolupament d'obres benèfiques. No, aquí és molt clar, per tu poder dir que fas una cervesa trapenca, doncs, tenir aquestes característiques. Aleshores, a partir d'aquí, n'hi han algunes. Ambienteu-ho.
És a dir, hi ha un protocol aquí, eh?
Exacte, hi ha un protocol.
Una sèrie de normes que s'han de complir. Si no, ara no tens el distintiu en denominació d'origen, diguem-ne.
Exacte. I si ara tots, no sé, si heu llegit novel·la històrica, no? I heu llegit novel·les històriques de les èpoques medievals, o heu vist pel·lícules, heu vist, no?, les abadies, que també fabricaven cervesa, no totes, però formatge, pa, no?
Madalenes.
Exacte, mel, que això encara n'hi ha, no? Galetes, les galetes Santa Teresa, i moltes altres. Aleshores, bé, era una manera de fer un producte i treure uns diners per la comunitat. Llavors, en aquest cas concret, doncs, a banda de cervesa, també hi ha altres, aquesta associació regula altres tipus de productes, Per exemple, oli, mel, pa, formatge, vi o xocolata, que es fan en 19 abadies diferents. I llavors tenen aquest segell de trapenca. Bé, doncs què ha passat? Doncs bé, que resulta que una d'aquestes cerveses, que es deia Aschel, que és una de les 6 amb distintiu trapenc, ha desaparegut de la llista, perquè resulta que, clar, a l'abadia que porta el mateix nom, que és coneguda també com a Abadia de Sant Benet, que està situada a Aschel, a la província de Limburg, a Flandes, doncs fa 3 anys els últims monjos que hi residien van acabar marxant, se'n van anar a una altra abadia de la qual, diguéssim, pertanyia al seu priorat, però allò que passa, queden pocs, es fan grans i van decidir anar a un altre. Llavors, què passa? Que, clar,
i el monestir es va clausurar?
Com a tal, sí, ho va comprar un privat.
Ah.
Llavors, clar, encara aquest privat continua fent la cervesa amb el mateix nom, amb l'Aschel, però, clar, ja no l'elaboren els monjos i ja no estan,
ja no compleix el protocol que dèiem.
Exacte, exacte. Llavors, bueno, ara aquí s'ha hagut de treure l'escut del monestir i diguéssim que l'etiqueta original que la certifica com a autèntic producte trapenc, aquesta s'ha hagut de treure, encara porta el nom, el nom sí que el porta, però clar, però no la fan les condicions que toca, doncs perdrà, diguéssim, aquest segell, no? Llavors, clar, a Bèlgica quedaran 5 cerveses homologades com a trapenques, és a dir, hi ha 5 comunitats religioses que fan aquest tipus de cerveses diferents, però amb aquestes condicions. Però és que això és la meitat de les 10 que s'elaboren al món, és que n'hi ha molt poques aquí, en aquest sentit. Les altres 5, que no estan a Bèlgica, s'elaboren a Àustria, a Itàlia, als Països Baixos i al Regne Unit. De manera que, i això sí que, clar, però tu pots dir, desapareixerà? Bé, no. De fet, la llista podria créixer si fossin reconegudes amb aquest distintiu una cervesa que s'elabora a França i que també està en un àmbit eclesiàstic, i a Espanya n'hi ha una que des del 2016 es fa al monestir de Sant Pedro de Cardeña, a Burgos.
Ah, mira.
I que si aquestes, per exemple, miressin d'acreditar-se, no?, doncs també hi entrarien. Però clar, realment n'hi ha poques,
I aquests productes són per autofinançar la pròpia abadia, no?
Sí, sí, sí. És a dir, l'objectiu és finançar la pròpia abadia i les necessitats que tingui i també destinar-ho a obres benèfiques. Uh-huh. És a dir, hi ha tota aquesta part de social. No pot anar, no hi ha afany de lucre d'alguna altra mena. És una de les característiques. Clar, si aquí entra un privat, això, evidentment, ja no hi entra.
Es desvirtua.
Exacte, però, sapigueu això, si mai veieu o trobeu un distintiu, que n'hi ha poques, cervesa trapenca, sapigueu. Doncs que ve una mica aquí la història.
Tenim una segona aventura avui, no?
Sí, avui una, també és una mica històrica, No, ara no parlem de cervesa, parlem de literatura, perquè avui hem sabut i ens ha cridat l'atenció que la intel·ligència artificial aplicada a la literatura i a les arts de l'escriptura han permès determinar, com a mínim és el que diu l'algoritme, de qui és un relat, un manuscrit teatral que fa molts anys que era anònim i no se sabia de qui era. Això és un manuscrit que és, bueno, és una obra que es titula La Francesca Laura, o La Francesca Laura. Era una peça fins ara anònima de fons de manuscrits teatrals que no acabaven de saber de qui era o de quin autor podia haver-ho escrit. És una comèdia en què s'entreveu també el context polític de l'època en la que va ser escrita, té un tractament afable del que és el francès, llavors pensen que devia estar escrita en el breu període en què la corona francesa valia amb l'espanyola contra Anglaterra, a finals de la dècada dels 20, del segle XVII.
Sí.
La trama transcorre a França i gira al voltant de Laura, que és la filla del duc de Bretanya, que està casada amb el comte Arnaldo. I el delfí, hereu del tron de França, s'encapritxa d'ella i comença a festejar-la. La protagonista es resisteix als convits del príncep i també les sospites del marit, que en un atac de gelosia fins i tot prova de matar-la i enverinar-la. Això és, té aquells tocs de tragicomèdia, Finalment, però, té final feliç, no com els que hi havia a la realitat, que sempre acabaven a la forca, sinó que queda demostrada la integritat de Laura i la parella recupera la felicitat.
O sigui, era un colabrot d'aquella època.
Era un colabrot d'aquella època, no? Llavors, clar, per exemple, l'obra incorpora el que consideren alguns versos de defensa de la dona, que els hem de situar a l'època, estem parlant del segle XVII, Deia, fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas que en las armas y las letras envidia a los hombres causan. També hi ha mostres d'amor cap a Espanya, que es defineix en el text com la nació més tendra a l'hora d'enamorar. I bé, a partir d'aquí aquest text estava escrit i ara, clar, van dir, a veure, com podem saber? Tenim alguna manera de saber de qui és ara? Llavors avui en dia entra la intel·ligència artificial. Què fa? Doncs, clar, tot això és un equip, a més ja fa temps que es treballa i que la Biblioteca Nacional treballa amb un projecte d'intel·ligència artificial i amb tot un conjunt, evidentment, d'especialistes en les arts d'aquella època. El que es va fer és transcriure, o sigui, l'obra es va transcriure automàticament amb una eina informàtica que permet transcriure manuscrits antics amb un grau de precisió molt alt. A partir d'aquí el que fa és entrenar-se aquesta eina informàtica amb diversos manuscrits, la seva transcripció corresponents, no? Es van necessitar 3 milions de paraules correctament identificades fins que va arribar al punt que la màquina reconeixia lletres i paraules automàticament. Hi ha tot un aprenentatge. A partir d'aquest moment, el que es va fer és passar unes 1.300 obres teatrals del segle d'or, de l'època del segle d'or, tant impreses com manuscrites, i que llavors la màquina les tingués totes, aquestes. A partir d'aquí, clar, a veure, la transcripció no és ben bé perfecta, perquè hi ha coses que no s'hi arriba, però llavors, a partir d'aquí, agafen aquest text, el col·loquen, el transcriuen i diuen, a veure, partint de com està escrit, les paraules que s'utilitza, etc, tot el context, etc, de qui podria ser, no? I llavors la màquina et fa un algoritme i et diu, doncs mira, la Francesca Laura és de Lope de Vega. I ell va dir que és de Lope de Vega i no dels altres 350 dramaturgs de l'època que hi havien i que es van col·locar a l'experiment. La màquina, l'algoritme, va dir que per tot, temàtica, manera d'escriure, paraules utilitzades, etc, etc, assegura que atribueix a Lope de Vega aquest manuscrit teatral anònim que fins ara no se sabia.
Però tu saps els conflictes que això pot generar, perquè és clar, tu imagina't que de cop i volta, no sé, ara ho traspasso al món de la pintura, que de cop i volta un algoritme d'aquest tipus o que la intel·ligència artificial certifiqués que la Gioconda, per exemple, no és de l'autor que hem conegut tot sempre.
A veure, aquí hem de dir també que en aquest projecte, que no només hi ha anat un ordinador, per entendre'ns, sinó que també s'han fet altres proves diferents a aquest manuscrit, que ja són habituals quan hi ha una investigació filològica, no?, d'un text. S'ha fet l'estudi del vers, de la mètrica, de l'ortografia, com es pronunciaven les paraules, etc., per experts de l'època i evidentment, gent que hi entén d'aquesta temàtica. A partir de tot plegat, com que això ha sigut una investigació multidisciplinar, doncs ara s'han fet públics els resultats, que de fet ja es titula d'aquesta manera, no?, que s'atribueix a Lope de Vega, segur, bé, això segur, la vida, a vegades no tens mai res segur, però com a mínim no deixa de ser curiós el fet, i una realitat, i per això ho expliquem aquí, que la intel·ligència artificial, que ens sentim a parlar molt, però a vegades ens queda molt lluny, s'està aplicant en molts camps, en moltíssims, amb més o menys èxit i amb tots els dubtes ètics i el que vulguis que hi podríem posar almenys, Però en aquesta ocasió, i amb un estudi que ha durat uns quants anys, mira, ha acabat definint que, escolta, que aquest article, que aquesta peça manuscrita teatral anònima, doncs resulta que podria ser de Lope de Vega.
I encara tenim una tercera cosa, cap on es porta ara?
No ens movem gaire, perquè han descobert, investigadors de la Universitat de Santiago de Compostela, han descobert la fortificació de Castro Valente, que era un dels recintes emmurallats més grans de Galícia. Era un castell de l'edat mitjana, per això dic que no marxem gaire, localitzat entre les localitats del Padrón, a La Corunya, i a Estrada, a Pontevedra.
Sí.
I es veu que té unes característiques úniques i molt interessants per estudiar el final de l'Imperi Romà i l'inici de l'edat mitjana. Llavors, ells ja han avançat que això està a l'inici, en la fase inicial d'aquesta recerca d'aquest castell medieval, que li diuen buscant un castell alt medieval entre la vegetació. Perquè, de fet, han descobert aquestes restes que estaven ocultes entre la vegetació de Galícia. S'ha fet un estudi preliminar i han dit que sembla ser que es trobaria aquí, no? Anteriorment, els experts pensaven que el jaciment era un castro, que es deia que era una antiga fortificació de l'edat de ferro, i l'atribuïen a això. Però els investigadors gallecs han acabat demostrant que Castro Valente va ser construït durant l'època medieval, i a més, dins de les restes del castell hi han trobat peces de la tradició romana. Que hem de dir que al seu moment, clar, ens hem d'anar bastant enrere, aquest castell de Castro Valente estava en un enclavament, com passava amb els castells, molt visible a la zona, no? Estava situat a 395 metres sobre el nivell del mar i tenia tota una fortificació que, evidentment, estava en un turó, com passava sempre, perquè
clar,
tu podies veure.
La idea era controlar.
Exacte, visibilitat. Llavors, aquest turó estava rodejat de zones planes i tant els del castell veien els altres com els altres veien els del castell. De totes maneres, no era l'enclavament més alt que hi havia, però sí que era una fortificació que era molt... es veia molt, bàsicament. En total el recinte ocupava un espai de 10 hectàrees amb una línia de muralles de més de 1.200 metres de longitud que estava acompanyada, atenció, de fins a 30 torres.
Déu-n'hi-do, ja t'està dit, 30 torres.
Sí, a més, per la part del nord hi passava, que encara hi passa, el riu Ulla, que és una mica un dels cursos fluvials més importants de tota aquesta zona. Llavors, què passa? Que, clar, en les últimes dècades, i a mesura que el temps ha anat passant, el turó ha tingut diferents cicles de plantació de pins, de càssies, fins i tot s'han fet tallafocs per... Clar, tallafocs per...
Clar, però ara m'has fet pensar, home, 30 torres...
És una barbaritat.
Carcassona, per exemple... Mm-hmm. Suposo que les deu tenir, 30,
no sé,
30
ara,
torres, però clar,
no
ens hem d'imaginar que... Devia ser una fortificació molt gran,
Clar, si feia més d'un quilòmetre de longitud,
imagina't.
Doncs t'ho imagina't la quantitat de... No, vull dir que havia de ser bonic. Llavors, clar, què passa? Que, com que ha anat passant el temps i entre les actuacions de l'ésser humà i les naturals, doncs, clar, s'ha anat erosionant tota la part de la zona i, a més, històricament també al seu moment, quan edificacions d'aquestes característiques van anar quedant en desús, es van aprofitar molts materials per fer altres coses.
Evidentment.
Allà era una font de material que ja estava tallat i col·locat, que servia també per fer altres coses. Bé, amb tot plegat, ha fet que la densa vegetació doncs hagi dificultat molt la localització dels accessos i de com era aquest castell. I al desembre del 2020 es va fer una campanya d'investigació per veure i valorar una mica, això podria ser, quina potencialitat té aquest recinte. A partir d'aquí es van fer tres sondejos, dos d'ells de la muralla i un altre d'interior, i llavors vam poder documentar doncs tot això, la construcció, i veure i descobrir aquesta possible estructura, que també hi havia un edifici intramurs, no? I poder-ho veure, perquè hem de pensar que hi ha una part que havia quedat com tapada per la vegetació totalment, i que llavors també avui en dia amb tècniques, que n'hi ha moltes, ja sabeu que fan prospeccions sense haver de tocar res, pots veure que hi ha sota el terra i veure que hi ha més enllà, els ha permès doncs recuperar una mica, que ara està en la primera fase inicial, doncs trobar aquest castell.
El riu dius buscava. Que passa per davant, està a prop?
Per la part del nord, sí.
Per la part
sí,
del nord.
Sí, per la part del vessant nord sempre hi havia els rius.
Sí,
és que,
clar, perquè clar, hi havia els ponts d'accés sobre dels rius, sempre havia.
I que eren, això es va descobrir i es va parlar molt amb les piràmides, quan es deia com es van poder portar les pedres,
clar,
no?
Clar.
Llavors dèiem, bueno, perquè primer que ara el curs fluvial ha variat, però perquè quan hi havia un riu era, de fet, un mitjà de transport més.
Clar, clar.
Amb barques tu podies portar coses pesants que potser per terra costava molt més.
I un element de protecció, també.
Correcte.
Recordem la ubicació d'aquest castell, per si aneu a Galícia i teniu ganes d'anar-ho a visitar.
Bé, jo diria que encara, o sigui, veureu trossos, però no el podreu veure bé, eh? Això esperem que en un futur sigui visitable. Està entre les localitats de Padrón, a La Corunya, i a Estrada, a Pontevedra.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tweeting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla? Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.